L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu.
Al matí, amb Raquel García.
Que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu.
Dijous més arriba el moment d'apostar per la cultura i per això doncs, ja tenim preparats amb nosaltres els prescriptors amb la seva mirada crítica i també amb el seu sentit de l'humor. Segur que ens porta molta cultura, cultura dojo. I doncs avui molt contents perquè hem de donar-li la benvinguda al nostre infiltrat a les butaques que el trobàvem molt a faltar. Pep Carpena, bon dia, benvingut.
Què tal? Bon dia a tothom.
Teníem moltes ganes de trobar-te. També ens acompanya en Sergi Bracons. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
Tot bé? Com ha anat la setmana?
Tot bé. Tot bé? Feinada, però bé.
I què? Mira moltes sèries o no?
També.
Sí?
Vinga. Ara comença l'època.
Després d'aquí una estona també doncs, s'afegiran a aquesta taula el Rafael Sabater. Ja sabeu que sempre ens porta un munt de còmics. Vinga, Bea, posa-li la sintonia al nostre estimat Pep Carpena, que comencem.
Bon dia. Va, aquesta vegada és una mica diferent tot plegat. Vosaltres sabeu que habitualment jo parlo d'obres de text exclusivament, però com a novetat, la setmana passada vam anar a veure un musical a Barcelona amb la Irene i d'altra gent, i m'ha donat permís per parlar, no sé si vosaltres també em donareu permís, és a dir, que faré una mica la crítica d'un musical, mira així.
Molt bé, vinga.
Va, comencem. Amb la Irene vam anar a veure Fun Home al Teatre Condal. Aquesta música que escolteu és la música de la primera cançó del musical i ens ajuda una mica a posar-nos en el tema. Primer començarem parlant una mica d'on ha sortit aquest musical, i és que no és qualsevol cosa. Els autors en són Lisa Kron i Janine Tesori. Aquesta última va fer també la música del musical Es Rec, i ho han fet adaptant una novel·la autobiogràfica d'Alison Bechtel, és a dir, dues dones adaptant la vida d'una altra dona. Bé, punt positiu. Aquesta dona, Alison Bechtel, existeix, per tant, i sembla ser que va fer com una mena de còmic del qual han tret les idees per poder fer aquest musical. Es va estrenar a l'Off-Broadway i va aconseguir bones crítiques el 2013, i el 2015 la van programar al Broadway, i va ser un musical que va estar nominat a 12 premis Tony, en va guanyar 5, un d'ells va ser a millor musical i un dels altres a millor àlbum de teatre musical. Per tant, estem parlant d'un musical en majúscules. Però parlem de la producció catalana. D'entrada cal remarcar que aquest musical de Broadway no es fa a Europa, és a dir, que l'hem importat directament de Nova York i som els primers a veure'ls aquí, a veure'l aquí en el vell continent. I qui són els valents que es van animar a demanar-ne els drets i portar-lo a casa nostra? Doncs són coneguts, són la productora No Day But Today, que fa un parell d'anys van portar Rent a Barcelona. El cap més visible de tot plegat, que tothom ho sap, és en Daniel Anglès, que a més de dirigir l'espectacle n'és un dels protagonistes. I de què va tot plegat? Mira, sentim justament el Daniel Anglès, que en fa una sinopsi.
A la funció passa en el moment en què l'Alison Bechtel, que és la protagonista, explica la relació amb el seu pare, que va morir quan ella era molt jove, quan ella va començar a anar a la universitat. I a més hi ha un paral·lelisme molt important entre ells, i és que l'Alison Bechtel és lesbiana i el pare era homosexual, però ho han viscut de maneres completament diferents. Això pel pare va ser un problema i per ella ha sigut simplement la manera com viu la vida. Aleshores, el contrast entre aquestes dues experiències diferents davant del mateix fet desencadena tota l'acció de la història, que està explicada amb molt sentit de l'humor, amb molta tendresa, en què el punt de vista del nen és molt important perquè és precisament el record del nen el que ella analitza en el moment actual.
Engrescador, no? Trobeu un musical amb un tema profund d'aquests que quan surts a fora al carrer tens ganes de parlar-ne amb qui has anat, no? I qui és que es posa a la pell dels protagonistes de la història? Els papers principals estan interpretats per actors prou coneguts dins el món dels musicals. Com us dèiem, el pare, que s'anomena Bruce Bechdel, està interpretat per Daniel Anglès, la seva dona Ellen Bechdel per la Pilar Capellades, i la que ens acompanya durant tot el fil conductor, l'Alison Bechdel, està interpretada per la Mariona Castillo, la Clara Soler, i per tres nenes diferents que van fent torns per tard de poder compatibilitzar funcions, assajos i de més. Aquest últim personatge l'interpreten actors de diferents edats per poder explicar el pas del temps en la història. Escoltem un bocinet d'una de les cançons més boniques i també de les més tristes de l'espectacle. L'interpreten la Mariona Castillo i el Daniel Anglès.
No era cap joc passatger.
Xula la música, oi?
Molt, m'agrada molt.
Em va agradar molt. Bé, i ara arriba el moment aquell
doncs,
en què...
Ha estat contundent, eh? Normalment...
No, encara no he acabat.
Ah, val, dic, ostres, llavors
encara
ha de ser
no
molt
acabat.
Bona.
La música em va agradar molt. I ara arriba el moment en el que un s'ha de mullar una mica, no? Què em va semblar tot plegat? Doncs he de dir que, com a primera cosa, que he anat escoltant el musical a casa des de llavors, i això és un punt a favor. I és que la història i la música em van agradar molt, sobretot la història, pel fet que ja ho visc, que no parla de temes banals, es parla de qüestions que afecten tothom. M'agrada molt una frase que utilitzen en la promoció de l'espectacle, que penso que és molt veritat, que diu: un musical per conèixer una família que no s'assembla res a la teva i s'hi assembla en tot. Dit això, he de dir que per mi l'espectacle no funciona. Oh, quina llàstima.
Oh, pam, 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 pam.
Què passa? Tenim
d'emocions amb els efectes.
Bé, doncs mira, amb la Irene, i l'afegeixo aquí també perquè en vam parlar quan vam sortir de l'obra, tècnicament és perfecta. Se senten bé, canten bé, l'escenografia és espaterrant, i penses, quin nivell. Però arriba? Emociona? Doncs no.
És com si... que la història, no? És,
sí,
entrada,
doncs,
com ho explicaves.
És com si els actors, jo no sé si és un problema de direcció o si és que no n'han sabut més, però és com si l'emoció no els passés per dins, no? Passaven coses molt dures i no t'emocionaven, la veritat. A excepció d'un parell de cançons del final, vaig pensar, ostres, ja era hora que hi hagués un punt o algun moment en el que sentís una mica allò la pell de gallina o m'emocionés. Per tant, he de dir que jo vaig sortir de l'obra bastant decebut. Dit això, i per acabar d'arrodonir tota la crònica, posem una de les cançons que són una mica més comercials per acabar així amb bon gust de boca.
Qui collons ha deixat això aquí? Acabava d'embarnissar la taula!
Bruce, què fas? Són de la biblioteca, aquests llibres!
Com són a la biblioteca?
Vés-te'n! Que te'n facis! Arribes tard, te vas cita! Marxa!
No em diguis el que he de fer, collons!
Però si no hi parles...
Aquesta és una de les cançons de bon rotllo de l'espectacle, que en realitat, quan la veus allà, t'ho passes molt bé, però no saps ben bé què hi pinta. A més, és bastant diferent de la resta de cançons que potser són com més íntimes, més introspectives i tal, no? I aquesta és com molt comercial i funciona, és guai en aquell moment. Acabaré la crònica, com sempre, parlant de la sonografia, que de vegades queda en un segon pla, però que en aquest cas és un element importantíssim de l'acció, i cal dir que la meva manera de veure mereix un excel·lent. No és un corta i pega de la sonografia de Broadway, que és el que jo em vaig imaginar, però després preguntant em vaig assabentar que no, sinó que ha estat creada per Raquel Ibor, Marc Salicru i Marc Colina. Super bé. Seria un dels elements que mereixen la visita al Teatre Condal. L'obra s'acaba el 4 de novembre, així que si teniu ganes d'anar-hi, doncs tot el que he dit, però si pot anar, està bé. Per cert, que a diferència d'altres musicals, aquest Només d'hora dura 1 hora i 50 minuts i no té ni mitja part, així que és com com molt ràpid, és pim-pam. Entres i al cap d'una estona, pam, ja has sortit.
Molt dinàmics.
De dimecres a diumenge, i ull perquè divendres i dissabtes hi ha funció doble i s'acaba el 4 de novembre, si no recordo malament. Per tant, heu d'estar al cas.
Doncs heu d'estar al cas i ja teniu tota la informació i la mirada, com sempre us diem, molt crítica d'en Pep Carpena. Moltíssimes gràcies, Pep.
Apa.
Sergi, va, és el teu torn. Vea, posa la música. Vinga, Sergi, que tenim moltes ganes de descobrir, com sempre, moltes sèries a Dojo amb tu. Amb quina vols començar?
Mira, començarem amb una sèrie que de moment no us diré el nom i avui farem un exercici, us posaré la cançó, la introducció, i suposo que me l'endivinareu ràpid, però bueno, també és una mica per fer una mica un joc. Jo us poso la cançó i amb si m'endivineu.
Vinga, va, que ara ens posa examen. Ja està, ja, només la primera fàcil, nota. A més, és que sóc tan fan d'aquesta sintonia. Puja-la, puja-la bé, a Narcos.
Exacte. Doncs, bueno, com que ja és l'època d'estrenos de sèries, ja Narcos ja va tenir la tercera temporada l'any passat, que potser va ser una mica de les més fluixetes o de les que menys es va mirar, perquè estaven entre... Després de que es morís el Pablo Escobar i... Bueno, doncs no va tenir gaire èxit i ara doncs, ho han intentat arreglar i fan una temporada, la quarta temporada, que s'estrena aquest 23 de novembre, on ja no parlen de Colòmbia ni res, però segueixen parlant dels narcotraficants i ens anem a Mèxic. Posem el tràiler.
Empiecen.
El jefe, jefes.
Construyendo un imperio.
Vinga, doncs dels colombians de Pablo Escobar passem als mexicans, al Cártel de Guadalajara, una sèrie que la protagonitza Michael Peña i Diego Luna, dos grans actors, que Diego Luna fa de, com si diguéssim, del cap del narcotràfic mexicà, on t'expliquen la història de com va créixer els narcotraficants mexicans, on després ells van començar traficant amb marihuana, però es van adonar que ho feien una mica d'una manera chapucera i que sí que feien diners, però es feien molts més diners amb altres drogues. Va desaparèixer del mapa el Pablo Escobar, llavors doncs, van contactar amb els mexicans perquè comencessin ells a portar tot aquest tema de negoci, que avui en dia encara hi ha bastants càrtels mexicans que són els dueños de tot aquest tipus de drogues. Llavors la sèrie aquesta comença a l'època on el narcotràfic mexicà és una estructura desorganitzada amb productors i traficants independents. Llavors la sèrie ens ensenyarà el naixement del càrtel de Guadalajara als anys 80, quan encara estava Pablo Escobar, perquè Pablo Escobar el capturen i el maten el 1995, em penso, però no sé com ho faran ben bé això, però d'alguna manera, i si no, s'ho inventaran, perquè de vegades també els agrada inventar-se les coses.
Aquelles petites llicències, no?
Exacte. Sí. Doncs llavors tenim el Félix Gallardo, que és un dels narcotraficants més importants de Mèxic, que està interpretat pel Diego Luna. Ell agafa doncs, el mando de tot el narcotràfic mexicà i els unifica a tots els petits independents traficants i fan doncs, com un imperi. Comencen a tot jeràrquic, tot ben organitzat, i llavors a partir d'aquí apareix la DEA, com sempre, el Kiki Camarena, que és el Michael Peña, que... La veritat és que un actor que a mi m'agrada molt i ho fa molt bé, últimament està sortint a bastantes pel·lícules, doncs llavors ella es trasllada amb la seva dona i el seu fill de Califòrnia, que està als Estats Units, a Guadalajara, doncs per fer una mica el mateix que va fer el... No me'n recordo com es diu ara, però en la primera temporada el policia americà que se'n va a Colòmbia per intentar atrapar el Pablo Escobar i extraditar-lo. Llavors s'emporta la seva dona i jo cap a Guadalajara i en poc temps ja s'han donat compte de que que patirà allà a Mèxic, perquè el tema de sequestrar la seva dona, els seus fills, hi ha molt més perills allà. Llavors ell es pensava que aniria una mica de rosetes i pues, també és una mica la gràcia de la sèrie, que veurem com evoluciona aquest càrtel mexicà i els problemes que tindrà la policia pues, per poder arrestar-los o descobrir coses, etc etc. I a més, pues, una sèrie que aquesta primera temporada suposo que no ens explicaran moltes coses i tindran un parell o tres de temporades per allargar, i crec que ho poden fer bastant bé.
Uh-huh. Ha tingut bones crítiques? O...
Bueno, s'estrena el dia 23. Crec que poques crítiques he vist per internet. M'he vist el tràiler, de què funcionarà i tot, però encara s'ha de veure una mica com cap on evolucionarà, si estarà bé, si no estarà bé.
T'ha agradat, però, el tràiler?
Sí, crec que sí. El tràiler té molt bona pinta, el que passa que, bueno, de vegades els tràilers tenen molt bona pinta i després ho veus i dius, cago en dena. Però, bueno, jo crec que sí, que tindrà bona pinta, i jo l'espero amb il·lusió per veure-la el dia 23, ja.
Doncs quan l'hagis vista, després ens fas aquesta crítica i ens dius que sí o que no. Doncs vinga, va, la següent proposta.
I la següent és alguna mica diferent, una sèrie de Netflix que també s'estrena el 16 de novembre, o sigui, una setmaneta abans, tindrem temps per veure una mica les dues. I més, aquesta sèrie és una sèrie de comèdia que dura 30 minuts, té 8 capítols, o sigui, és les que es miren ràpid. I a més tenim el seu director, que és el Ken Lur, que és el mateix director que va fer la sèrie del Sheldon, que es diu Big Bang Theory, uh-huh. I també va fer una altra de... Dos Hombres y Medio, també. És un bon director, a més del tema de comèdia, i aquesta és El Método Kominsky.
You know, I wake up every morning, my first thought is, what part of me is not working today?
Yeah, we are passengers on boats slowly sinking.
Your boat is slow? I'm like when the Titanic was pointing up. So how's your love life? You're still seeing, what's her name, Triscuit?
Tristan, and no.
Oh, that's too bad. She was kind of cute.
Well, we didn't have much to talk about. You know, she was half my age.
Half your age is still an old woman.
Like you, Norman.
Do the math.
Ah, doncs aquí tenim una sèrie que el tràiler encara no està en castellà. La gran majoria, no sé per què no els van traduir tan ràpid al castellà, però bueno, és una sèrie que s'estrena en breus a Netflix, a més, que aquí tenen bastanta gent afiliada a Netflix, aquí a Espanya o Catalunya. Llavors, pues, crec que també haurien de treure una mica els tràilers en castellà, perquè mai els trobo. Però bueno, aquí tenim una sèrie d'aquest director Chuck Lorre, que ha fet aquestes dues sèries que us he comentat. O sigui que és un bon actor de comèdia, tot aquells que us agradi les comèdies. A més, aquí tenim dos grans actors, que un és el Michael Douglas i l'altre tenim l'Alan Arkin. I per últim tenim la Nancy Travis, que també ho fa bé, el que passa que no és tan protagonista, i el Michael Douglas i l'Alan Arkin, la veritat és que tinc ganes de veure'ls en una sèrie, perquè el Michael Douglas crec que no n'ha fet mai cap de sèrie, o sigui, s'estrena en el format de sèries. I us explicaré una mica de què va aquesta sèrie, el Método Kominsky. Segueix el Sandy Kominsky, que és el Michael Douglas, és un actor que va viure l'èxit molt de prop, però al final va ser massa fugaç, no va acabar de triomfar gaire a Hollywood, i ara pues, el que es dedica és a entrenar actors de Hollywood al costat del seu amic i agent, que és el Norman, que és el que l'interpreta l'Alan Arkin. O sigui, aquests dos sempre aniran més o menys junts, a més ja tenen una edat una mica avançada, que són uns 60-70 anys, també estan una mica carques, per dir-t'ho així, i es trobaran que la Lisa, que és la Nancy Travis, és una de les seves atípiques alumnes del senyor Michael Douglas, que té 53 anys i un fill de 18. Llavors doncs, decideix fer-se... Ella està divorciada i decideix anar a fer classes amb el Sandy Kominsky, el Michael Douglas, amb el que acaba connectant amb un romanç així per sorpresa. O sigui que tindrem una comèdia romàntica una mica esbojarrada, on tampoc sé gaires coses més, perquè només hi ha el tràiler en anglès i no hi ha ni crítiques ni res. Una sèrie s'estrena el dia 16 amb un gran director, llavors jo crec que la gent sí que té bastantes ganes de veure-la i serà una bona sèrie. Jo me la començaré a mirar, perquè a més 8 capítols de 30 minuts, i veurem com evoluciona, o si ens fa riure o si no ens fa riure.
Home, jo crec que serà una bona sèrie.
Té pinta de ser una bona sèrie.
No? Jo crec que hi haurà nivell. Jo crec que sí. Alguna altra proposta?
No, avui he portat aquestes dues només.
Doncs espera't, queda't, perquè tenim doncs, un àudio del nostre estimat Jordi Ramoneda, que també doncs, vol dir-hi la seva.
Què tal, com esteu? Avui us vull parlar d'una de les estrenes de la temporada i que jo crec que marcarà un abans i un després a Netflix. Aquesta sèrie és Élite. Aquest producte fet a Espanya té tocs completament espanyols. Els noms dels personatges, les localitzacions, els problemes que viuen els seus protagonistes. Però aquesta sèrie és una aposta clarament internacional per tot Netflix. Feta des d'Espanya, però per tot el món. Per què dic això? Doncs mira, un petit exemple és que els crèdits d'aquesta sèrie estan escrits en anglès. Aquesta sèrie l'han fet a Espanya, l'han estrenat a Espanya, però es pot veure a tot el món. Ens haurem de començar a acostumar a veure aquest tipus de coses. La sèrie és molt senzilla. En un institut de rics i pijos hi arriben tres alumnes nous. I són per un accident o una casualitat que ja descobriràs. Però aquesta escola on arriben és la més elitista, valga la redundància, de tot el país. I aquests tres alumnes nous són de classe baixa i destaquen molt entre la resta dels seus companys. No són ni ben acceptats i ells se senten molt incòmodes. Tota la trama s'orquestra a través de flash-forwards, és a dir, de que nosaltres com a espectadors veiem un futur. En aquest futur descobrim que hi ha hagut un assassinat. I tot i que no sabem qui és l'assassí, sí que sabem qui és la víctima. Això et proposa un recorregut a través del thriller, però també del luxe on viuen els seus personatges i, no ens enganyem, dels amoriosos adolescents i les tensions sexuals no resoltes que ens acompanyaran durant tota la temporada. Pels qui us va agradar la sèrie Big Little Lies de HBO, Élite podria ser un bon mirall, però en lloc de problemes familiars aborda problemes d'adolescents. La veritat és que a mi aquesta sèrie m'ha agradat bastant el primer episodi perquè amb només 55 minuts t'explica moltíssimes coses i ja t'arrenca una trama que segur que aporta moltes sorpreses. Té pinta de ser una bona sèrie per veure en família o en parella. A veure, no ens enganyem. És una sèrie comercial, no és art i assaig, però no per això és més dolenta. La sèrie aposta per un nivell actoral que vol crear un nou star system espanyol, agafant més de 3 actors de La Casa de Papel, l'anterior èxit de 3 Media i Netflix. Això significa que hi ha noms que començarem a veure bastant en altres sèries. Élite, escrita per Carlos Montero i Darío Madrona, ja ha confirmat una segona temporada. Això significa que aquesta sèrie va per llarg i que potser a l'escola d'Élite ens hi trobarem tota l'ESO. Una abraçada!
Doncs a aquesta escola d'Élite, que és la seva proposta a mi, Big Little Lies sí que em va agradar molt. Quan ha fet aquesta referència, doncs potser li hauríem de donar també un vot de confiança, no?
I tant,
diu el Rafel. Benvingut!
Bon dia! Bon dia!
I com sempre, doncs en Rafael, que porta un munt de còmics de tot tipus. A veure, avui amb què ens sorprendràs? Perquè ara ja és cada dijous una aventura.
De tot, ja de tot. Com sempre, ja de tot. Mira, n'hi ha de filosofia, un cap de filosofia, un de Guantánamo. Oh. Bé, ciència-ficció, fantasia, bé, de tot una miqueta.
Vinga, i amb quin vols començar?
Va, mira, comencem, Gaita. T'expliqué abans de començar la història d'aquests dos còmics.
N'has portat el de Verne, que vam dir que parlaria.
Sí.
D'aquí 15 dies,
sí,
perquè dijous és festa. Però
va... Ja tinc una data i més m'oblido les coses. Ja.
Perquè em va preguntar una mica, em va dir, i aquest què tal,
sí,
quina pinta?
Sí, només el dibuix, dic, és una passada, el dibuix
doncs
és magnífic, és veritat, la setmana que ve ho prometo.
De fet, mira, ho apuntaré en el xat, perquè si no, no ens en recordarem.
Exacte.
Ens fem grans i...
Vinga. Doncs mira, no... T'he portat una nova proposta, una nova manera d'editar. El món canvia, hi ha noves plataformes, hi ha nous sistemes de comunicació, internet ha ajudat molt a obrir mercats, i amb el còmic també això també l'he afectat. Des de fa un temps, ja des de fa anys, que es fa servir molt les plataformes aquestes de crowdfunding, el micromecenatge, de que tu poses el teu projecte i la gent, doncs, la que vol participar, doncs, tu dones uns diners, i a canvi doncs, tindràs una recompensa. La idea aquí no és tant la recompensa com a tal, sinó ajudar aquella persona a que faci el seu projecte. Jo em vaig participar en un de molt xullo, en un de molt maco, que eren de Les Cabretes, que era un pagès d'Olot, de Ridaura, molt a prop d'Olot, que volia tenir cabres per fer formatges. I com que amb els bancs els interessos el menjaven vius, va decidir fer un a través de Verkami, un micromecenatge d'aquest.
Que bo.
Ja vaig participar i vaig posar-hi 10 euros, que tampoc no és
tampoc
molt.
Tampoc no és molt, no.
Però va aconseguir els diners necessaris per comprar les cabres, muntar l'estable i ja està fent formatge. La recompensa en aquest cas era un formatge, el primer formatge que sortissin eren per tots els que vam col·laborar, i poder anar allà a visitar les cabretes i tal. No? Són coses que internet permet, que aquesta facilitat que la gent et vegi, doncs permet això. Això arribant naturalment arribat al món del còmic, ja fa molt temps que hi ha molts autors que ja publiquen directament a través d'aquesta plataforma. És a dir, tu ofereixes el teu producte, expliques què faràs, dones alguna recompensa a part del còmic com a tal, per exemple una làmina firmada, coses així, no? I això va augmentant el preu. Per exemple, el còmic normal, 10 euros. Si vols amb una làmina, 15. I a partir d'aquí, tu poses el que vols, tot el que vols participar. Que el projecte té èxit, es fa el còmic. Que no arriba al mínim necessari per cobrir gastos, no es fa. Vol dir que tampoc no és una aposta que no arrisca. Vol dir que permet, si hi ha diners es fa, i si no, està molt bé, no?
Com ens agraden aquestes noves
plataformes?
Sí, doncs
ara diré, sí. Veus que quan et diguin ja estan les coses, està tot inventat. Doncs no. Encara hi ha alguna cosa per inventar, sempre. Doncs això, un editor de còmic va tenir la idea que va dir... sentint a parlar amb un dels autors que deia, clar, el problema que tens quan fas això és que, clar, jo sóc dibuixant. Jo dibuixo, faig l'obra, faig tot el còmic, el faig en paper, però clar, què passa? Jo, quan treballava en un editorial, jo entregava el material i l'editorial ho feia la resta. Imprimir, distribuir i tot aquest. Tot, clar, això els autors no saben, no és el seu. I es queixen sempre de que, clar, en aquest cas, clar, un cop ja tens el còmic fet, està molt bé, però després has d'anar a parlar amb imprimir, has d'anar a proves de color, proves de paper, tot això que no és la seva feina. Quan ja el tens a casa, quan te l'envien, 1.000, 2.000 exemplars, els que siguin, els has de distribuir, un per un. Clar, a totes les persones que t'han fet aquest crowdfunding, els hi has d'enviar un per un. Clar, no és feina per l'autor. Doncs un editor d'una editorial molt petitoneta va tenir una idea. Va dir, escolta'm, fem una cosa, fem una plataforma especialitzada en còmics, tu dibuixes, i jo edito i distribueixo. I ens repartim els beneficis.
I com es diu aquesta plataforma?
Es diu Spaceman Project. He portat els dos primers àlbums que han publicat, són les dues primeres obres, i la idea està molt bé. És a dir, si així assegures que si té èxit es publica. Si no arriba als mínims, no es fa.
Ho trobo això, superinteressant. I això, són d'aquí?
És de Barcelona.
Doncs els podríem trucar un dia, Rafael.
Sí,
en
podríem parlar amb el Sandro.
No? Sí, i tant,
Sandro,
i que ens expliquin l'experiència, perquè sí, em sembla superinteressant.
Sí, seran tant els autors com amb el... Podríem fer una miqueta de xerrada amb els autors i amb l'editor. Això permet també, està clar, ajustar molt els marges. Quan tu has de necessitar un producte i no saps el que vendrà, també tindràs tendència a pujar una miqueta del preu per si de cas, no? Per assegurar-te que si les ventes no són bones, com a mínim recuperar una inversió. En aquest cas, com que ja s'asseguren unes ventes mínimes, les ventes de la gent que porta els diners ja cobreix tots els gastos, totes les despeses, el que fa editor és editar-ne uns quants més per vendre'ls. Però com que ja no hi haurà pèrdues, tot el que vingui darrere és benefici.
És que és molt interessant per la viabilitat, no?, de tots aquests projectes.
Està clar, això permet, doncs, sobretot, arriscar. Permet arriscar en productes que potser un editor diria ui, això jo no m'arrisco perquè potser això no es vendrà. En aquest cas, provem, es fa la prova. Que la gent aposta per aquest producte i dona diners, s'arriba al mínim, s'edita. Mm-hmm. I així és l'autor, doncs el dibuixant no s'ha de preocupar d'anar a l'impremta, del paper, i ni de distribuir-ho, que és el gran problema en aquest cas, de les devolucions, paquets retornats, gent que no ha anat a buscar, i d'aquesta manera tothom està content. L'editor guanya uns diners, l'autor guanya uns altres sense tindre que preocupar-se, i després aquesta edició que es fa de més va per a les llibreries, vol dir que nosaltres també estem contents, perquè també al cap i a la fi, quan normalment amb aquests crowdfundings simplement es distribueixen amb la gent que ha pagat i s'ha acabat, en aquest cas no. En aquest cas té una segona vida, que és amb les llibreries. Aquest stock extra que ha fet l'editor va per a les llibreries, que és el seu benefici, i va per a les llibreries. Vol dir que al cap i a la fi tots surtin guanyant. Doncs mira, doncs està força bé.
Ah, els dos... I els consumidors també, que també, aposten,
sí, no? És una cosa que està bé, està clar.
Em sembla molt interessant.
Les dues primeres obres que es van fer va ser El Nima, de l'Enrique Fernández, que és una obra de fantasia. Hi ha nimfes, és una nimfa que té un contacte amb humans, i a partir d'aquí la història es desenvolupa cap a una cosa que no hauria d'estar o permesa o que no està gairebé ben vista, no? Una relació entre una ninfa i un humà. Veuràs que el dibuix és preciós, és pintura pràcticament amb colors molt, molt pastel, És una obra perfecta que jo, quan vaig veure, abans que s'edités, vaig poder veure les proves que va fer l'autor. I ja li vaig dir a Enrique i a posar endavant, perquè realment quedarà molt, molt, molt bé. Només visualment val la pena. Uh-huh. I després el segon, que és Calentet, que ens ha arribat aquesta setmana, per això vaig tenir l'idea, parlem això dels crowdfundings, dels micromecenatges. És Nothing Personal, del Josep Busquet i l'Andrea, una noia molt jove. El Josep és el guionista, porta 25 anys fent guions, o sigui, ja té, realment té el cul pelat ja amb tot això, i en canvi l'Andrea és una noia jove, que és la seva primera obra. Havia fet webcòmics, però aquesta és la seva primera obra, no?
Doncs llavors, genial, perquè segur que la mirada, no?, experimentada d'ell...
Tenim les dues parts, i a part és això, no? T'arriscaràs a publicar una primera obra? Doncs mira, en aquest cas, sí, com que saps que si arribes al mínim ho faràs, t'arrisques. I és, també és una manera de poder fer que el jovent que comença, doncs, puguin fer les seves obres, és molt més fàcil. Doncs aquí tenim, doncs, un guió molt sòlid, molt ben treballat. Estem parant d'uns mercenaris, un grup de mercenaris, en un futur. Recorda molt la història, una miqueta, Guardianes de la Galàxia.
Oh, jo soc superfan.
És un grup de mercenaris d'un futur, toca molt humor, és molt humorística, però en aquest cas trobem d'un grup que els encarreguen, o sigui, se'ls diu encarregar, se'ls lloga per fer, se'ls encarrega.
Sí, no, se'ls, o sigui, demana.
No sé, hi ha algun nom per uns mercenaris... se'ls encarrega una feina.
L'expert en narcos i...
se'ls encarrega una feina, no?
Se'ls encarrega, sí.
D'anar a un planeta desert, que no hi viu ningú, però que ja tenen retingut una persona. I la seva feina simplement és anar allà a alliberar-la. Però quan arriben, veuen que els comencen a atacar. I veuen coses molt rares. Expliqué només al començament, Resulta que allò, en realitat, és un reality show que han muntat, sense que ells ho sàpiguen. Ells representen que són el grup de mercenaris més important del món, i es fa un reality amb la resta de mercenaris per carregar-se'ls. Vale?
Ostres, doncs és molt bona,
Sí, sí, sí. La idea és...
La gent
aposta pel... Aviam quin dels mercenaris morirà primer. Vale? Hi veus les enquestes com es veien.
Però és que ells això no ho saben. Com es diu allò? Els Juegos del Hambre, no?
Sí, una miqueta així, Però sí, ells no ho saben i ho descobreixen després, no? I a partir d'aquí, la història ja pren un altre caire, ja no explico més, perquè hi hagi interessat.
No fem spoilers. Vinga,
però està molt bé, I el dibuix és molt divertit, és molt dibuix d'animació. Aquesta noia havia treballat també en animació, es nota les sèries d'animació, amb el moviment, i el llenguatge aquest d'immediatesa dels guions de televisió. Són dues obres molt, 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 molt maques i que val la pena tenir en compte. Canviem totalment de terç i ara passem de ciència-ficció a fantasia, passem a una història real, dura, que és la de Guantánamo, que és la història de Mohamed El Guarani, que va ser el presoner, és una presó, allò, realment és una presó, el presoner, diguem-ne.
És una vergonya.
El presoner més jove que va haver-hi a Guantánamo. Quan van caure les Torres Bessones, els americans van començar a detenir gent, però sense Tony Sony. Ells s'havien una miqueta de venjar, no? S'havien d'agafar, havien de culpabilitzar algú.
Exacte.
Li va tocar amb ell. Era un noi de 13 anys. Quan el detenen, té 13 anys, el seu delicte havia sigut falsificar el seu passaport perquè volia anar a Pakistan a treballar. Amb ell li agrava molt informàtica i arreglava ordinadors. Va falsificar un passaport per poder viatjar sol fins a Pakistan. Aquest va ser el seu gran error, perquè entre el passaport falsificat i que el nom que va fer servir resulta que era un membre de l'Al-Qaeda que estàvem buscant, va caure de quatre potes i va anar a parar a Guantánamo. Una experiència terrible, tot el que explica suposo que és real, no crec que hagi d'enganyar-nos en res, i la història és terrible. Ho van passar-ho fatal, tortures diàries...
Home, amb 13 anys.
I amb 13 anys. no van investigar mai, els americans no van investigar mai. Ell deia que era innocent, deia el nom que tenia, els americans no van investigar mai. Ells van dir que ell era un terrorista i que delatés a qui fos, no? Quan van passar els anys, va estar 7 anys tancat. Quan van veure que no xerrava, que no explicava res, i que ja deien, van començar a veure aquest tio realment no és qui és, aquí va començar després, va començar a entrar a ONGs que van començar a dir que Guantánamo era una vergonya i tal. Es va haver-hi una miqueta d'obertura, el noi aquest va aconseguir un advocat independent, li va poder explicar tota la història, li va explicar qui era, d'on venia. Aquest advocat va anar a veure la família, va comprovar que sí, que realment era un noi de 13 anys, que pam, 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 va veure tota la història. I després el càrrec que li tenien era que anys abans havia estat a Londres en una cèl·lula de l'Al-Qaeda. Resulta que, esclar, quan aquest advocat va fer números, aquest noi tenia 6 anys. Quan representa que va estar amb Al-Qaeda a Londres.
I almenys prodigi, per tant...
No s'aguantava, la història no s'aguantava per enlloc. Tot i així, encara el van retenir un any. Va estar encara un any retingut.
Sí, encara amb totes aquestes proves... Amb totes aquestes,
quan demostrar, escolta'm, que aquest noi, aviam, feu-li proves genètiques, si voleu veure que té l'edat que té. Aquest noi tenia 6 anys quan dieu vosaltres que estava a Londres amb Al-Qaeda. És totalment impossible. Tot i així, el van jutjar, va haver-hi un judici, el van haver de jutjar, al final se'l va eximir i va poder sortir, però al cap d'un any. La història és terrible, Lucía. El que explica realment que tot el que va passar a Guantánamo és veritat, les tortures, que això és terrible, i pel que explica, la majoria dels que estan allà dins són innocents, simplement se'ls va agafar perquè necessitaven a gent per culpabilitzar.
Exacte.
Sí. I és terrible, explica aquí les tortures que els feien i són, però és que no sé, a casa bé no es poden explicar, Doncs està, per exemple, una setmana completament a les fosques, completament, i després una altra setmana completament amb llum, al màxim de llum, que no podien ni dormir. Tortures psicològiques, flaixos, va perdre part de la vista perquè li ficaven uns flaixos als ulls, que eren molt dolorosos, perquè cantés, no? I ell no tenia que cantar, però és que no, pobre, no tenia que cantar. I li van destrossar, realment, li van destrossar la vista. Explica aquí que té la vista d'una persona de 60 anys.
Com la vista i la vida li van destrossar.
La vista i la vida.
I l'esquena també. Terrible, són històries terribles. Hi ha una anècdota que dius com és, allà aguantant que hi ha molts picots, que és el pájaro carpintero,
sí.
I es veu que allà els barracons eren de fusta i aquests picots feien foradets en les fustes dels barracons, i ell a través d'aquests foradets veia la illa de Cuba, veia les palmeres i veia gent passant des de lluny, no? Coses que explica que dius, hosti, quina curiositat, quines coses més estranyes, El dibuix veuràs que és curiós, que sembla que estem parlant d'un còmic humorístic. Sí. És veritat que sembla un còmic d'humor.
En blanc i negre, això sí.
Sí, és blanc i negre,
no?
I sembla que sigui el traç, el dibuix, copsa, perquè sembla que sigui... que estem parlant d'un còmic d'humor quan el que explica és terrible, no? Però ja està fet expressament. És el que es busca, no? És el que... Mira, veus l'escena com els fan per detenir-los, estirats a terra, amb les mans a darrere, i 5 persones, un no el lligava, l'altre no sé què, l'altre li tirava un gas per atontar-lo, un altre li ficava una indicció, que els adormien. Amb una d'aquestes indiccions explica que va estar pràcticament una setmana dormint, es va despertar cap d'una setmana, que no se sap ben bé aquella indicció de què era. Són coses terribles, Déu-n'hi-do, lo malament que... Sí, sí. I encara n'hi ha, sí, sí. Encara hi ha,
sí,
gent allà.
Sí, malgrat que hi ha moltes
sortint,
entitats...
Aquí ho explica, que van anar sortint, es van suïcidar, mentre estava ell allà, se'n van suïcidar 6, i alguns altres, com que ha arribat el moment que s'ha sapigut que eren totalment innocents, han sortit, però em sembla que encara hi ha gent.
Sí, tot sí,
i que Obama,
que
Obama va,
que,
va
sí.
prometre que acabaria en Guantánamo segueix obert, i és una autèntica vergonya.
És una vergonya, com denuncien moltes entitats, com per exemple Amnistia Internacional, però encara a dia d'avui hi ha molts presos, i és aquest tancament, no? Aquesta...
Sí. Quan arribarà? I vas a saber quan realment arribarà.
Doncs una història que crec que s'ha de conèixer, s'ha d'explicar, i felicitats, no?, també doncs, als autors per doncs, a donar veu
sí,
a aquestes
sí, sí,
situacions
sí, sí. Una feina
i aquestes injustícies de documentació,
la de dies, hores i setmanes i mesos. Que
més aviam haver parlat amb el protagonista. De,
segurament,
de
sí, 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 sí,
evidentment.
Sí. No, no, darrere hi han com unes 30 pàgines d'extres on explica totes les denúncies, bueno, tot el que tenien, els càrrecs que tenien, està tot allà.
A més, aquest no li hauran donat ni una compensació econòmica ni
sí,
res, no
hauran
donat pataleta
no,
i cap a casa.
Al contrari, el van tornar a no sé, al xat.
Mira, fins i tot hi ha una carta també d'Amnistia Internacional explicant...
Sí, 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 hi ha tots els annexes amb tota l'explicació. Al final és que el van tornar al xat, que és on era ell, però allà el govern del xat malfiava. Ho va passar, o sigui, tampoc no va trobar feina, no li van donar feina, i va estar els primers anys, va ser terrible. Déu-n'hi-do, amb un nano amb aquesta poca, amb aquesta edat, tenir que passar tot
sí,
el que
sí.
Va passar.
Home,
que... Ja, bueno, qualsevol persona, qualsevol edat, però un
sí,
nen
però
de
30
aquesta...
anys...
Un nen innocent és que sí, et destrossen sí, sí. La vida, imagina't després, no? En fi, més...
Va, un altre.
Més còmics,
va. Va, que el còmic veu que hi ha de tot, eh? Es pot parlar de tot, d'humor, hi ha fantasia, hi ha també temes socials. Anem cap a la filosofia.
Oh, m'encanta. Mira, justament aquesta setmana, com ara doncs, el Congrés ha aprovat que la filosofia tornarà doncs, a ser part del temari del currículum dels nostres joves, que necessitem joves amb esperit crític, l'havien tret, el Partit Popular, sí, sí. I doncs ara tornarà com una assignatura. Vam entrevistar un professor que ens explicava no, doncs, la importància de...
Més que la filosofia fa pensar.
Quan l'havien tret a l'ESO i a batxillerat?
Dels instituts, sí. Sí, sí, sí.
Pues jo devia ser dels últims en fer-ho.
És que va ser, em sembla que els dos
fa
o tres
poc,
últims
sí, sí,
anys,
fa,
sí.
Fa, 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 fa. Sí. No interessa, oi, que la gent pensi?
No,
ara ho han aprovat, per unanimitat al Congrés, o
ja
sigui que
bé,
volem filosofia per pensar i per ser feliç.
Exacte, exacte. Sí, aquest és el títol. Doncs és un recull de 10 personatges. En aquest cas, mira, Platón, Epicur, Sèneca, Montaigne, Descartes, Pascal, Kant, Bentham, Schopenhauer i Nietzsche. I és la història d'aquests 10 filòsofs a través de tota la història. No és ben bé la seva història, sí que també es parla, però sobretot es parla de les seves idees, no? dels seus pensaments, i està agafat per això, no? Hi ha filosofia per ser feliç. Per què d'aquests cada autor? Doncs perquè aquests ens pot ajudar la filosofia d'aquests, els pensaments d'aquests filòsofs, com ens pot ajudar a ser més feliços. I agafa extractes de cada un dels seus pensaments perquè puguem ser. Està fet molt en plan d'humor. Ja veus que el dibuix també és molt humorístic.
Sí, em recorden els del
sí, sí,
jueves
sí.
També, no?
Sí, sí,
els dibuixos?
Sí, sí, sí. La idea, per tenir una miqueta així és, xat, és el jueves.
Plató, Epicur, Sèneca, no? Descartes.
Doncs, està fet en plan molt didàctic, però sobretot molt amè, perquè la gent s'ho doncs, passi bé, perquè la filosofia comença a ser, acostuma a ser feixuga.
Sí.
I si li poses un toc d'humor, doncs si el sí. Que explica, sempre ho expliques, però amb un toc amb el rintintint, amb un cop d'humor, doncs sempre entra molt millor. I aquesta és la idea, eh? Ajudar-nos a ser feliços i a part passar-nos bé, doncs, i a part d'aprendre filosofia, doncs passar-nos bé també amb una miqueta en filosofia.
Doncs també molt interessant aquesta aposta que ens explicava ara en Rafael. I encara tenim alguna més, no?
I tenim un últim. No te canses de caminar.
Ui!
Aquest és una miqueta ensucrat, aquest. I el títol, el títol ja
sí,
és
sí.
Molt...
I la portada.
És molt
I la
portada
ja...
també una parella i tal. Amaga una història molt complicada, també, molt dura, però jo per mi està agafada des d'un terme una miqueta massa, això, una miqueta massa ensucrat.
Home, clar, ja ens el portes ara, després d'aquestes històries.
Sí,
és,
sobre, sí, sí.
És
no,
massa naïf,
és contundent.
No?
No, no, parla de la guerra de Síria, o sigui, el tema és dur, però està tocat una miqueta en plan això, no? Aviam, la història només començar és una parella, la noia és italiana i ell és sirià. Estem parlant de fa 7 o 8 anys i esclata la guerra síria. Ella, en aquell moment, en el mateix moment que ella se n'entera que està embarassada, ella està a Síria treballant i ha de tornar. Va, ja, la història, al començament, ja és una miqueta, ja veiem que és una miqueta ja molt... molt, molt llacrimògen, eh? Què passa? Que, clar, ell no, ell esclata, en el moment que esclata la guerra, ell està allà. Es tanca en fronteres i no pot sortir. Ella intenta, per tots els mitjans, poder portar-lo. Ell és detingut, el fiquen en un, com una espècie de camp de concentració, aconsegueix escapar, ha de portar una identitat falsa. I és tota la trama de poder sortir de la Síria. A part de tot això, està orientat molt cap a flashbacks. Ens explica des de l'història de que, com es van conèixer ells. Ella va anar a Síria de viatge turístic i ell era el guia turístic. I a partir d'aquí, doncs, la història va tota l'estona endavant i enrere, explicant-nos la seva història, com es van conèixer, i a part la història d'ara, no? La història de les dificultats i de les pors i que ella realment arriba un moment a pensar que està mort. Ell el dona per mort, no? I ell la passa a canutes, eh? Enmig de la guerra les passa a canutes. I a part de tot això, hi ha un tercer tema, que és un cant d'amor a Síria, a la Síria que era, perquè quan ella hi va, a Síria era un país trimil·lenari, amb una història al darrere, amb unes costums precioses, i tot això també s'explica. També és un intent, aviam, que s'acabi aquesta guerra i que Síria pugui tornar a ser el que va ser, no? És una obra, està bé, jo per mi és això, potser peca una miqueta massa de lacrimògena, una miqueta massa massa sensible en aquest sentit. Però és
m'agrada
molt,
això que explicaves
molt,
ara, de donar a conèixer la història, el context,
sí,
de
sí, sí,
Síria.
Sí, 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 m'ha agradat molt.
Que a vegades ens pensem que, saps, que porten tota la vida en guerra, i clar,
no,
és una societat que...
A més, va ser un dels primeres societats,
sí,
estem parlant
exacte.
De 2, 3 o 4 mil anys enrere, quan aquí encara nosaltres anàvem caçant, ells ja tenien els seus
cultura,
còdics,
sí.
Ja tenien les seves cultures, que dinidó. És una llàstima, que això, no? que països tan bonics i amb aquestes cultures que acabi tot destrossat i amb guerra, però és el que té, és la que té la política a vegades, oi? Doncs és això, m'he disfrutat molt veient com era la Síria i esperem que pugui tornar a ser, no? Les seves gens, les seves costums, parla molt de les costums i les tradicions de Síria. És una obra que val molt la pena. Sempre tenim en compte això, que és una miqueta massa, per mi, una miqueta massa. Massa endolcida.
Per això m'agraden els prescriptors, perquè sempre, a banda d'apostar per la cultura, ells sempre són sincers i ens diuen
la seva
mirada crítica.
Hi ha un còmic sempre per una persona, sempre serà això. Les temàtiques, ja veieu que sempre que porto temàtiques, són tan diferents i tan diverses que sempre hi trobem un còmic per alguna persona.
Doncs la propera setmana festa, que és dijous de Tots Sants, heu de aprofitar aquests dies per mirar molts còmics, moltes sèries i després explicar-ho als nostres oients. Que vagi molt bé, bona setmana.
Igualment.